There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on me so hard.
Desde que tú te has ido, no levanto cabeza y siguen los platos sucios sobre la mesa. Se enfrió el café y las flores del jarrón ya las tiré. Y no sé si en la nevera queda algo de comer. Recomponer el ayer no es tan sencillo si aún recojo pedazos por los pasillos. Y las cenizas de mis cigarrillos y de nuestro amor se mezclaron en el cenicero de mi habitación. Desde que tú te has ido, no hablo con nadie. No cojo el teléfono ni salgo a la calle. Y las fotos del viaje a París ya las rompí. No soporto verte al lado de alguien tan feliz.
In all of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings.
De forma inèdita acabem de recitar un dels poemes estranys de Benjamín Estacio. Molt bon dia, Benja.
Bon dia.
Poemes estranyos.
Estrany poemario també
és poemarios estranyos. Estrany és que després de Monsters of Rock, Dioses, Mitos i Héroes del Heavy, tinguis el teu cor tan tendre com per escriure aquestes coses.
Jo crec que els heavies són bastant tendres,
sí,
no?
Sí, és veritat. És un tòpic allò de que sou gent dura.
I a part, tampoc, jo no tinc clar que tingui molt a veure amb una cosa amb l'altra, perquè també hi ha, per exemple, Jack el Destripador també estimava molt a la seva dona, no? Ai, a la seva dona, a la seva mare, per exemple. Per què no un heavy metalero?
Ostres, aquesta comparació.
T'he posat la més heavy.
És molt heavy.
T'he posat la més heavy que podria trobar, però és així. O sigui, hi ha molta gent que té un, diguéssim, la cara oscura, la cara fosca i la cara que dona a tota la gent. A mi em passa, jo sóc molt heavy metalero, amb gustos musicals, però, per exemple, jo sóc super tendre amb el meu fill, que la meva dona sempre m'ho diu: se pareces tú la mujer y yo el hombre. Digo, chica, a mi és que m'han educat així, també sóc fill únic i potser tingui alguna cosa a veure això, no?
Anem a posar la gent en perspectiva, els oients, perquè segurament molta gent no et coneix.
Molta.
Vius a Sant Cugat, ja fa un anyet que et vam entrevistar per Monsters of Rock,
sí, Dioses,
Mitos i altres Héroes del Heavy, que és un llibre on parles d'alguns mites, com el títol diu,
els meus
del
mites.
Rock, els teus,
sí, sí.
I sobretot recordo una paret de la teva adolescència plena de pòsters.
De fet, estaven les quatre parets plenes de pòsters, però no tots els pòsters eren de heavy metaleros. Jo sempre he sigut un tio que m'agrada moltíssim la Elo. Jo sóc molt fan de la Elo. També tenia pòsters de Supertramp, que encara que no fos el meu grup favorit, doncs mira, havia anat al concert llavors del mini-estadi que havien fet per al famous Last World, i bueno, on hi havia la cançó de It's Raining Again, i m'ho vaig passar d'allò més bé. Llavors vaig dir, escolta, mira, posaré un pòster de Supertramp que bé s'ho mereix. I els Eagles, a mi m'agradava molt el country, el rock americà, encara també. Però bueno, el que més m'agrada és el heavy. I ara estic molt ficat amb el heavy nou. Diguéssim, a bandes que han sortit a partir dels 90 o així, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do de la gent que hi ha i el que m'agraden.
Que es mereixen un altre llibre, segurament.
No sé,
encara no.
No sóc tan bo amb aquest heavy per escriure un llibre. Amb l'altre crec que sí, que sabia moltes coses perquè m'hi tiren molts anys, però amb aquest no, amb aquest crec que no.
Podem dir que has crescut?
Clar, he crescut sentint Rainbow, Iron Maiden, Deep Purple, però en canvi no he crescut amb música com gent com Masterplan o com gent com Dragon Force, per exemple, no?
Tenim moltes coses que parlar amb tu. Fes-nos un...
Hotel California dels Gypsy King o dels Eagles?
Dels Eagles.
Ja.
Fes-nos un resum de la gent que podem trobar en aquell llibre. Fem una mica de promo, que encara suposo que el podem trobar a les llibreries.
Sí, mira, a l'FNAC l'altre dia va anar un amic meu i encara el va trobar. El que passa és que, clar, ha passat un any i són coses que les pots demanar perquè encara hi són, però...
Encara no està descatalogat.
No, descatalogat no està encara, no. Doncs pots trobar des de gent del glam com Kiss, pots trobar Jimi Hendrix, perquè va ser el primer que va introduir, diguéssim, la distorsió al rock o a la música. Pots trobar a les bandes mítiques com van ser Deep Purple i Led Zeppelin, i des d'aquí doncs agafes un gran vano, diguéssim, de gent com Iron Maiden, Saxon, Michael Schenker Group, Scorpions, Rainbow, Whitesnake, i després agafes el rock americà, diguéssim, com Van Halen, que també hi serien, no?
I parles d'ells des de la teva perspectiva, també, perspectiva històrica.
Sí, molt poc. Des del meu punt de vista parlo molt poc, perquè en realitat és una mena d'enciclopèdia. Jo faig la vida i miracles dels músics en si, no de les bandes. Sí que després parlo d'una banda, que és la gran banda que va ser de heavy metal espanyol, que va ser Barón Rojo, i després faig molt de safreig amb ells, perquè és el que pensava que la gent li faria gràcia. A més, jo vaig fer un llibre d'estiu, no?, que diuen... perquè tots són capítols molt curtets, i és, jo ho deia, dic, el heavy metalero con su camiseta negra d'Iron Maiden tumbado en la maca a Benidorm o a Sitges, on fos, llegint, doncs, mira, em llegeixo una mica la història del, no sé, de Richie Blackmore, que és el guitarrista de Rainbow, de Deep Purple, de tota aquesta gent, dos paginetes, tres paginetes, i me'n vaig a banyar. Després torno i llegeixo la vida de Ted Nugent, no?, que era un guitarrista americà una mica raro. I així és.
El que passa que, clar, això de fer llibres de la música, de música, i intentar posar-los tots en un llibre, suposo que és difícil plantejar-s'ho, perquè, a més, els gustos són molt subjectius, la música és molt subjectiva,
és veritat.
El que és bo i el que és dolent, i la teva selecció, això sí que ho deixes molt clar en el teu llibre.
Clar, jo no he fet un llibre per... la meva música favorita. No, jo he agafat del heavy, que és la música que més m'agrada, he posat la gent que a mi més em va marcar, per això he fet lo de la introducció dels pòsters i tot això, no? I jo crec que la gent de la meva edat que escoltava heavy són la gent més important. Després sempre hi ha algú listo que em diu: "Oye, i Metallica?" Bueno, Metallica, és que Metallica va sortir... Quants anys tens, col·lega? 15 menys que jo. Clar, Metallica. Doncs jo Metallica no l'he posat perquè...
No l'has
Metallica...
viscut.
No, i Guns N' Roses... Doncs,
i Guns N'...
A veure, per exemple, Metallica, jo és un grup que detesto. No m'agrada gens. Trobo que és l'antimúsica, francament. Molta gent dirà: "Hombre, és que el heavy és l'antimúsica." Pas. No és l'antimúsica el heavy, el que passa és que a tu no t'agradarà, o tu no has escoltat suficient heavy perquè t'agradi el heavy. És com la música clàssica. Jo he escoltat molt de heavy i he posat la gent que a mi m'agrada i que considero que són els millors. Una altra cosa és que això, Guns N' Roses a mi m'agraden, i cada vegada m'agraden més, i aquest últim disc està molt bé, però...
Que és Axl Rose? Només.
Sí, és Axl Rose.
O Velvet Revolver.
No, és més Axl Rose. El que passa és que, clar, ha agafat músics de renombre, no?, que diuen, i està molt bé, el Chinese Democracy. Està molt bé aquest disc, però a mi em va arribar tard. I ho poso, sí que parlo d'ells, i parlo de Metallica, però parlo d'una forma molt genèrica.
Perquè el heavy hi ha una edat per introduir-se?
Jo crec que el
heavy... O arriba un moment que ja et col·lapsa?
A veure, jo crec que has d'entrar de jove. Als 12, 13, 14, que és quan todo bulle, no?, dintre. També és veritat que jo, per exemple, ara tinc quasi 43, a mi encara m'agrada, i encara estic descobrint música nova de heavy. Ja t'hi dic, tota la música que arriba ara, com tota aquesta penya de Finlàndia, Suècia, Alemanya, m'encanta. Està de conya. Hi ha gent superbona i tenen una cosa que abans no tenien, que és molta tècnica. Els d'abans eren molt més rotllo que diuen feeling, no?, i tirar-se el rotllo, i bueno, perquè havien après de gent molt més limitada en quant a teòrica i pràctica de la música en si. Però la gent d'ara toca molt, perquè són gent que ha estudiat molt.
Benja, l'altre dia, fa dos, tres mesos...
L'altre dia ja parles com jo.
Vaig veure un documental que parlava precisament del heavy, em vaig recordar de tu.
El 33.
No em recordo ara el canal, però era molt interessant perquè parlava d'aquesta cultura heavy, més que la música,
sí,
sinó
la cultura heavy.
La idea d'aquest jove que se sent diferent i que la cultura heavy l'abraça d'alguna forma, no? A banda de la música. I clar, parlaven de la música més gutural, també heavy més extrem, més dur.
El dark metal i el death metal, que li diuen.
I clar, parlaven molta joventut i sobretot d'aquesta forma de viure, d'anar vestit d'una forma que tothom admira, que et distancies una mica de la normalitat,
això passa,
que això ja t'agrada.
Sí, però jo ja et dic, jo mai he sigut de disfressar-me gaire. Sí que els meus amics potser... Tampoc els disfressaven gaire. Sí que teníem amics que anàvem vamos, niquelaos, que li diuen. Els tres que fèiem al grup, que vam tenir un grup de rock, també, bueno, de heavy, quan érem jovenets, i després, doncs mira, hem crescut i ara encara ens agrada els tres bastant el heavy, a mi més, però bueno, no anàvem gaire disfressadets, eh? Sí que portàvem les nostres samarretes, la nostra xupa, però allò de portar molts com es diuen, parxes o xapes o anar tatuats i les grenyes superllargues i tal, no. 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 I la dutxa es feia servir prou, també.
Sí, això és molt tòpic.
Potser no tant com ara, però és que no té res a veure, en realitat. Ara no té res a veure. Clar, jo estic casat, tinc una feina o dos, tinc una hipoteca, tinc un fill, diguéssim que estic en una classe media tirando per arriba i sóc bastant normal en quant a hàbitos i usos. I la dutxa la faig servir molt sovint, eh? Això del heavy i el brut no és veritat, no és veritat.
Tu ets cor, tens el cor.
Ni la droga, perdona, ni la droga. Tot això que diuen, no, la droga i els borratxos. No, home, no. Això potser passava als 70 i quan ets molt jove, però qualsevol jove li ha donat per això, i si no et dona per això, et dona per una altra cosa. Lo important és sortir-te a temps, no?, d'aquestes històries.
Una de les coses que podria dir de tu, si t'hagués de descriure en poc temps, és que ets
que
un...
Que porto barba.
Ets un... No, a part, a banda. Ets un trencador de tòpics.
Ah, sí?
Sí. Perquè ets un amant del heavy, del rock, de la música, podríem dir-ho, de culte, perquè ara la música dels 70 i tal està considerada com de culte per gent entesa, però també, per exemple, t'agrada Eurovisió i també t'agraden altres tipus de músiques que segurament la gent, amb el tòpic, pensaria que no et podrien agradar.
Home, per exemple, jo m'he fet fan, i ho confesso perquè m'agrada, no ho puc evitar, jo m'he fet fans al Facebook aquest famós, trucada, que dels Pecos, són gent que m'agrada, i no els Pecos dels principis, ara han anat traient discos i no hi ha... M'agraden, no ho puc evitar. I és que no ho vull evitar. I m'agrada molt Serrat.
I en l'època no et van agradar?
No, a l'època, és que a l'època no m'agradava res. A mi David Bowie no m'agradava a l'època. Supertramp no m'agradava gaire a l'època.
Vaja, jo començo amb Addicted Love de Robert Palmer.
Sí, això, tu has començat amb Robert Palmer.
Això sí que t'agrada.
Pobre, que murió hace ya unos años. No, Robert Palmer no és un tio que m'agradava molt, no, m'agradava molt com cantava, molt, m'agradava ell, el seu rotllo que era una mica gentleman en plan Roxy Music, no? Brian Ferry i tal, però la seva música no m'agradava. El disco d'ell potser que més m'agrada és el que va fer de Looking for Clues, que sortia la cançó que ja tan famosa de John and Mary, i després em va agradar molt una que es deia, no sé si el disco es deia Ultranova, que em sembla que l'Addicted to Love que has posat està a l'Ultranova, però hi havia una cançó de Make My Day, que m'agradava molt aquella cançó, fa 15 anys m'encantava. Però jo em limito a heavy metal i Pecos. És una mica per suavitzar, no tanto follón.
Llavors, aquesta nova edició d'Eurovisió...
No l'he vist.
Podries
no l'he vist. No crec que la vegi,
I per què?
Perquè estic treballant.
Aquell dia?
Clar, jo ara els divendres, dissabte i diumenge estic a la ràdio també treballant, no aquesta.
Perquè ets tècnic de so, hem de dir-ho també.
Sí, a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio també
anys,
fas algun programet, alguna incursió a nivell més musical.
De fet, faig La Finestra Indiscreta, que és de l'Àlex Gorina, que és de cinema, però tota la música de fons és heavy metal.
I és teva.
Sí, tot.
És selecció teva.
Tota, sí. Me la porto jo de casa a la maleteta, com fem els discjòqueis, i la poso perquè li vaig dir a l'Àlex, ella em va dir, jo quiero música molt canyera al meu programa. I li vaig dir, què et sembla si et poso heavy? Ostres, de conya! I sí, molt de heavy. A més, el seu fill és... ens hem fet molt amics i és un friki també del heavy, però d'ara, i m'ha ensenyat moltes coses interessants.
Intercanvieu informació.
Sí, intercanviem.
Ho dic perquè tu has presentat, si no vaig errada, en alguna ocasió alguna composició, perquè tu ets compositor.
Sí.
Alguna composició a Eurovisió.
Tres vegades ja, inclús una, no sé si va ser l'any passat o fa 2 anys, hombre, la Elo. Només tiruriruri i ja està.
T'escolto.
Last Night to London. No?
Sí.
Doncs l'any passat em sembla que va ser que vaig presentar una cançó i me la van seleccionar, va estar va arribar a la final.
Amb el Xiquilé 4.
Fa dos anys. Que bueno, és que cada any canvien de forma d'escollir la cançó. Jo crec que això d'Eurovisió no està ben fet. Això s'hauria d'escollir per gent...
Entesa.
Però entesa de veritat, conyo. Perdona, però la Maciel porta molts anys cantant, però jo no estic segur que sigui una tia molt entesa en música. Saps què vull dir? Jo sempre dubto de tothom. A mi em posen el Miguel Bosé per escollir una cançó i també dubto d'ell.
Però aviam, el tema és que Eurovisió també s'ha d'escollir amb uns paràmetres...
Això és un cuento. Això és un cuento.
No?
No, tothom escolleix una cançó. Vamos a coger una canció festiva. Collons, i després guanyen dos paios tocant una acústica i fent una cançó lenta.
Sí.
O sigui, això és un cuento. Normalment, jo crec que la gran majoria de vots se les emporta al país que més amics té. Lamentablement. Si no, has de tenir una cançó molt diferent. I francament, Espanya mai porta una cançó diferent. Hombre, sí, el Chiquili 4, però això és una castanya. Jo no crec que puguis anar a Eurovisió, això.
I
això
en guany, enguany va la Soraya, no?
Sí.
Sembla?
Sí, amb una cançó molt, molt festiva, molt Europe's Living a Celebration, que jo, des d'aquí digo, sense haver sentit les demés, que quedarà vuitena.
Ets un expert en Eurovisió.
No, no, que jo digui que quedarà vuitena no vol dir que guanyi o que quedi l'última, saps què vull dir? Però jo la col·loco vuitena perquè, si no vas amb un bon tema, perquè jo no considero que sigui un bon tema, no dic que estigui malament, però no és un bon tema, no és un gran tema. I ella no crec, sí que és cert que és diferent, sembla sueca més que... Bueno, de fet, el seu pare em sembla que és suec o noruec, però jo crec que has d'anar amb algo diferent. No, no pots anar... Però a Espanya sempre passa igual. Què és lo que vende? Què està vendiendo ahora? Està vendiendo las sevillanas heavies. Vamos, todos a hacer sevillanas heavies. No, collons, has de fer el que t'agradi. Si no, no ets autèntic. I passa el que passa, que només venen quatre.
Benja, és difícil fer-te a tu una entrevista perquè...
Perquè hablo mucho.
Perquè anem d'un tema a un altre.
Sí,
ara,
veritat,
per exemple, volia tancar el tema de la literatura amb tu perquè tens... Jo sé que estàs allà preparant un altre llibre, que no sé si em podràs dir com a mínim de què va. Ho estàs escrivint amb un col·laborador?
Sí, ho estic fent amb un dels amics que he tingut sempre a Heavy, que era el guitarrista de la banda. Bueno, jo vaig començar de guitarrista i ell de bateria, però al final resultava que ell era més ràpid i tocava millor la guitarra i jo era més contundent tocant la bateria. I ens vam canviar. Bueno, el que passa quan no tens ni idea de tocar res, llavors pots canviar. Es diu Fernando i és un amic meu que és d'aquí, el que passa és que la seva família és de Saragossa i ara viu fa molts anys a Madrid, llavors, bueno, és un mix, no? I estic fent un llibre de guitarristes, dels millors guitarristes de la història, i la veritat és que està sent super heavy també i super dens, perquè, clar... és molt, molt, molt bèstia i volíem fer el 100 millor guitarrista de la història, però...
Uf, difícil.
Sí, sí, quedarà molt canyero.
I quan el veurem, aquest
disc?
No
ho sé, jo la veritat és que no estic tenint gens de pressa en fer-lo, eh? Gens.
Vas al teu ritme.
Sí, ell, com és el seu primer, i ja tenia, la idea era seva, doncs li està fotent més ganes. Jo, com estic amb moltes més coses, vaig una mica més al meu rotllo.
Segur que és difícil decidir aquest 100.
No ho ha estat.
Qui entra
no ho ha estat,
i qui no.
No ho ha estat. Ha estat difícil escollir 100 perquè, collons, no sortien 100 tios.
No?
No, no, no sortien. A mi, jo no coneixia 100 tios. No els coneixia, m'han sortit 80 i pico, però clar, d'aquests 80 i pico també m'han sortit 4 o 5 mataos, que tothom dirà, oh, sacrilegio, que us donguin. Jo poso els que jo crec que són els millors.
Ets molt heavy, venga.
Sí, sí. A més, he tocat molts anys la guitarra i continuo tocant la guitarra i sé el que és tocar bé la guitarra, com per algú, algun notes que li diuen al meu barri d'abans. Que es creu que sap tocar la guitarra i que Jimi Hendrix és el millor guitarrista de la història, que em vingui a dir o a donar-me classes de guitarristes, saps? O sigui, jo he posat els que a mi m'agraden, afortunadament són els mateixos que considerem
els
ell
dos.
I jo, sí, que són els millors, no els que més ens agraden, sinó els millors, i a més, amb 100 tios, surt de tot.
De tot.
Sí, sí.
I aquesta ha estat una proposta de l'editorial o era una cosa que tu ja tenies al cap?
Mira, l'editorial em va dir, si venem uns mínims del teu llibre de Heavy, tendremos carta blanca, perquè és una editorial de Madrid i parlo en castellà, tendremos carta blanca per hacer otro libro. I mira, afortunadament hem anat venent i ha agradat el llibre. A veure, no diria que ha sigut un llibre del... un llibre supervendes, però déu-n'hi-do. I, bueno, van dir això. Si vendemos, tendràs carta blanca per fer otro, però sempre de cine o de música, perquè és el que es dediquen ells, no? I vaig proposar diversos temes i em van dir, este no es gusta más. I els altres, pues mira, els guardem, perquè també em van comentar que jo tenia carta blanca per anar fent llibres. Si eren d'aquesta història, perfecte. I potser el proper que faci, d'aquí uns anys, serà de cinema.
De cinema.
Sí, perquè jo també sóc molt friqui del cinema.
Molt cinèfil.
Sí, ara estic preparant una història que té a veure amb el cinema, que si surt ja parlarem d'ella.
Ja parlarem. Quan sí. vinguis a ensenyar-nos el disc, quan vinguis a ensenyar-nos el llibre, el nou llibre, que no, el títol el sabeu?
De moment no. No, de moment no.
També parlem a nivell literari d'aquestes poesies. Poemario extraño.
Perdona, espero venir abans de parlar d'ell primer que no del guitarrista, sinó Mal lo tenemos.
És una sèrie de poesies que en realitat ho són, que
també medias,
podrien ser musicades. Podrien
sí,
ser...
són cançons meves. De fet, de totes les meves cançons vaig escollir les 70-80 que més m'agradaven i després vaig estar mirant les que podia, diguéssim, portar a la poesia narrada, escrita, no? I em van sortir aquestes. Sí que vaig apartar unes 10 o 12 que també podien ser-hi, però bueno, dic, per què no fem un Poemario Extraño 2, no?
Podria ser també un llibret per anar a portar les teves composicions, no?
Musicals? És més complicat, perquè no pots posar la música i al no posar la música, només presentar les lletres, t'estàs deixant la meitat, no, de la història.
Però aquesta és un altre dels treballs teus, ser compositor. Tu no pares, estàs a casa, tens el teu estudi i composes.
De fet, de lo que jo visc és, a part de la meva nòmina mensual de la ràdio, és de fer música, de composar música. O sigui, jo lo dels llibres ha sigut un mes a mes, no? I sí, he composat per molta gent.
Recordem una mica per qui has composat temes.
Pues per molta gent d'OT, Manu Tenorio, Núria Fergó... Després he composat per gent com Chiquetete, per exemple, que tothom diria, ostres, tu fas heavy i composes per Chiquetete, per Gina Dos Santos, per Mònica Green. Doncs sí, he fet cançons perquè és la meva, diguéssim, la meva afició i el meu treball és composar. Jo sóc una mica mercenari amb això, no?
I això com funciona? Ve el Chiquetete, suposo que no ell, sinó el seu agent, i et diu, escolta, fes-me una cançó d'amor que
no,
ha trencat.
No, va així, no.
Com
ho
va?
Ho sento.
No ho sé, doncs explica'ns-ho.
Jo tinc una editorial...
Editorial de composicions.
Editorial musical, o diverses editorials, on el meu editor em truca i em diu, Benja, hazme una canción para Pepito. Sabemos de qué va Pepito, pues hacemos una canción del palo de Pepito.
Amb la temàtica que tu vulguis.
Sí, evidentment. Home, no parlaré d'assassinos en sèrie, una cançó pel Bustamante, per exemple, perquè no aniria, no seria dient, no? Però bueno, em diuen una canció per això, per Chiquetete. O jo tinc cançons, diguéssim, en un arxiu on la meva editora o el meu editor em diuen, oye, mira, he col·locado aquella canció a Chiquetete. Ostres, que gràcia. I va així la història.
I l'artista té el dret, entre cometes, de ficar-s'hi, de canviar coses,
Mira, tots els artistes, sobretot, i perdó, quan menys artista ets, més tajada vols. Saps què vull dir? Un tio de veritat, un artista ja consagrat, quasi mai et dirà, o potser sí, potser et dirà, oye, t'importa que canvi esta palabra perquè no la veo en mi diccionari? Oye, no hay problema. Ara, si vens con el cantantillo de 3/4, sempre, escolta, que jo vull canviar això i això i això, i a més, és que volen cobrar. Saps? Bueno, claro, como he cambiado el título, yo quiero un tanto por ciento. D'aquests, així. Estic juntant els quatre dits més llargs que tinc amb el pulgar, fent com molt, no? És, la veritat és que aquest món...
Has de lluitar també pels teus...
Molt, has de lluitar molt. És supercomplicat. Perquè ara ja no és tan important que et fiquin una cançó en un disco, perquè, clar, els discos...
No es venen.
I lo important és que sigui single. I és superdifícil. Ja
single
que...
presentació d'un disc.
Clar. Ja és difícil que te l'incloguin en un disc perquè, a més, sigui el single. No?
En una època que ja no hi ha... No és aquella època que sortien 3, 4 singles, sinó que ara surt un, el primer, surt a les ràdios.
Sí, la veritat és que no sé com va. Sé que surt el single presentació per les ràdios i després ja no sé si fan 2, 3...
En poques ocasions hi ha més... Ara, per exemple, l'últim exemple podria ser Fito i los Fittipaldi, que tenen 3-4 temes.
Home, és que aquest tio ha pillat el filón, eh?
Sí, ha sabut com encaixar als gustos.
La veritat és que, home, hi ha gent aquí, Fito i los Fittipaldi, Amara, l'Oreja de Van Gogh, la mateixa Maya Montero, que s'ha sortit i crec que li funciona prou, o sembla que li funcioni bé, perquè després és una altra cosa. Tu escoltes a la Maya Montero 25 vegades al dia i potser ha venut 14 discos. Uh-huh. O sigui, és increïble. L'altre dia en parlaven, ara no diré d'aquí perquè quedaria lleig, d'un personatge prou important que jo l'escolto moltíssim i em van dir la friolera que havia venut i em vaig quedar de pedra. Em vaig dir, com? És increïble. En canvi, per exemple, perquè és una cosa que em toca, vaig fer un tema per la pel·lícula de la Maria Isabel, la nena aquesta, i va sortir a la pel·lícula i és una cosa que m'agrada molt perquè no havia aconseguit mai, i és que al final als títols de crèdit sortia el teu nom i és guai. Bueno, doncs aquesta nena jo pensava que no vendria tant, però com és un producte infantil, ha venut com 4 o 5 vegades més que aquest personatge.
Té, per exemple.
Sí, sí, que aquest personatge que deia jo. I dius, que fuerte.
És impressionant.
Molt. Però aquests discos de vendes increïbles, jo me'n recordo el disco que més ha venut amb un tema meu ha sigut el recopilatori primer de Nadal d'OT, on hi havia Fergós, Tenorios, Bisbal i tota aquesta gent, que estava a lo de Mi música es tu voz, no?
Mm-hmm. Tu
música és mi voz, o sí. Doncs hi havia un tema meu i o sigui, vam vendre 1.400.000 exemplars d'aquest disco. Clar, brutal. Va ser impressionant. Però ara el que més ven 20.000.
I podem dir que tens aquesta faceta de compositor com a mercenari, com tu deies, estrictament.
Sí, sí.
Tu ets molt clar.
Sí.
I després tens la teva part creativa, suposo. Tens al calaix uns quants temes que són molt personals, molt teus, que et reserves.
No me'ls reservo,
no els vens tots.
Sí, bueno, vendre, ojalà. Tant de bo, normalment no es venen les cançons. Normalment tu cedeixes els drets per cobrar després d'autors. Però no vens la cançó perquè si la venguessis ja no sortirà el teu nom com a autor. Jo tinc molts temes d'aquests que dius tu al calaix, però ja no tants, perquè jo, noia, tal com està el tema, millor oferir-ho tot. De totes formes, jo no composo heavy metal, eh? Jo sí que tinc una vertent petita, que és de fer un heavy una mica estrany, però com jo no sóc un gran guitarrista, no ho he estat mai, jo em dedico més a tocar el piano. I clar, fer composar en piano rotllo heavy...
Heavy és difícil, no?
És difícil, perquè els riffs, que és el que marca el tema, no els fas. Llavors, surt més rotllo poppy o més rotllo balada. De totes formes, déu-n'hi-do el que pots anar fent, eh?
I no estàs tentat de crear un grup?
El que estic és tip. I sí, estic tentant de fer un grup.
De fer un grup i amb sí. Els teus propis temes?
Sí, inclús amb temes com aquests que estàvem sentint ara...
De versions.
Sí, sí, de versions i tal. Tenia moltes ganes de fer. Vaig parlar amb els meus amics de sempre, dir, oye...
Tornem.
Sí, ¿hacemos la vuelta o qué? Però clar, un viu a Madrid i l'altre és constructor i es passa la majoria de temps a Panamà o està sempre fora o està a Puigcerdà els seus caps de setmana amb la seva família.
Ja no sou joves sense obligacions.
No, tenim moltes. I a més, clar, jo els caps de setmana estic a la ràdio i és quan normalment la gent pot ensejar, no?
Uh-huh.
I a mi em aniria bé quedar doncs, dos vegades a la setmana, però entre setmana i al matí. És superdifícil.
I normalment tu tens contacte amb els artistes amb els que composes temes?
No tinc contacte. A lo millor he tingut contacte amb 3 o 4 perquè han anat a gravar, diguéssim, el disco a l'estudi d'algun amic meu.
I llavors
sí que ens hem amics, ens hem fet amics, no? Però per lo habitualment no. O a lo millor el meu editor em diu, oye... tenim oportunitat de fer cançons per a aquesta persona i aquesta persona dona la casualitat que viu a Barcelona o viu a Sant Cugat, com m'ha passat per exemple amb la Sònia de Sònia i Selena. Doncs hem fet amistat per això, perquè ja viu aquí a Sant Cugat, estava buscant temes i el meu editor, que era amic dels dos, ens va ajuntar i vam estar, doncs bueno, tenim una amistat.
Mm-hmm.
I és una noia, la veritat és que no ha tingut molta sort de Sònia i Selena cap aquí i és una noia que canta molt bé.
Fa relativament poc va treure un disc, no?
Un
anyet.
Bueno, va treure una cançó.
Una cançó...
Que sortia dins d'un recopilatori d'aquest d'estiu. I el que passa és que jo crec que ella s'equivoca amb la música que vol fer. Ella vol fer rotllo una mica Marta Sánchez discotequera, amb toques una mica soul i tal. I jo crec que això...
Ja no funciona.
No té gaire futur. Jo crec que hauria de dedicar-se a fer alguna cosa més personal. Perquè... ja et dic, té una veu molt, molt qualificada per cantar. Ho fa molt bé.
Doncs venga, aquella persona que va trencant tòpics i que té tants temes per parlar.
No ho faig aposta, eh?
I més que ens deixem el calaix.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Doncs moltes gràcies per venir a Ritme Sant Cugatenc.
A vosaltres.
Per tornar-nos a parlar del teu llibre, del llibre que està en procés, del llibre que tens a casa guardat, preparat també per editar.
A veure,
i
si
de les teves cançons, de les teves composicions, vaja. I
de la hipoteca, de la família, de los editores.
De tot, de ben gestació. Moltes gràcies i fins una altra, ja saps. Estàs convidat quan vulguis a venir.
Demà torno.
Molt bé. Adéu.